Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. El programa d'avui serà diferent a tots els altres. El que escoltareu a continuació no és ni tan sols el fruit d'una entrevista pròpiament dita, sinó més bé una conversa entre dues persones assegudes al pedrís d'un cementiri, en concret el cementiri d'Esporles, a Mallorca, davant la tomba de Joan Canyelles Capllonc, nascut al poble el 1903 i assassinat a Porreres el 15 de gener de 1937 per un escamot falangista. El seu va ser un dels cossos exhumats a la fossa del cementiri de Porreres. De fet, el primer cos en s'ha trobat, l'individu número 1. I no hi ha ningú millor per contar la seva història que el seu net, Guillem Grimalt Canyelles, que també és vicepresident de l'Associació Memòria de Mallorca. Amb ell ens vàrem trobar a les portes del cementiri i vàrem visitar la tomba del seu padrí, a qui ell mai no va conèixer. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam.
Som en el cementiri d'Esporles, i ara pujarem allà on hi ha el predic, que el vàrem per a tot trobar en el 2016 i va per a tornar a Esporles. Va venir amb en Tomàs, les trobaren tots dos.
En Tomàs era es balla.
Sí, en Tomàs seguí i, bueno, va ser un dia molt, 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 molt intens.
On és que el trobaren?
Tots dos a Porreres. Tots dos a Porreres. Va ser... Bueno, se'n varen anar amb la dignitat per terra, d'amagats, com aquell qui diu, i, bueno, em varen poder tornar de dia i amb la dignitat restablerta, d'en qualque manera, no?
Tu com vares conèixer la història d'Esteu Previn? Parlàveu que a vostre...
No, mira, jo va ser una tragèdia, però... Sí, és que va ser una tragèdia. No, aquí, man, jo per tot de la base dic que aquí no hi va haver guerra. Va ser una cacera des del primer dia, sabien on havien d'anar a cercar, i va ser una tragèdia. Esporles era de pinyol vermell, i es perdia, lògicament, i està involucrat, si se la pot dir així. Era el president del Picapedrers. Bueno, basta dir-te que aquí en 2 anys, en 3 anys, vàrem fer unes escoles i vàrem fer una casa del poble, increïble, no? I bueno, i ell va estar amagat des del 8 de juliol fins al mes de desembre. D'allà va anar a Can Mir, que hi va estar un mes. I jo, la història familiar, jo quan estava de petit sempre... Veia coses que no me quadraven, no? Vull dir, plorades, quan demanaves per predir, plorades, estirades de cabells, i quan ets més gran, pues, quan has de demanar, no demanes, no? Però jo hi veu un punt d'inflexió, que és com si estigués predestinat a trobar-lo. A trobar-lo a reconstruir la història familiar, sempre, des de sempre. I m'ha costat, he pagat un preu molt alt, perquè emocionalment són molts anys, i he arribat a comprendre, perquè és vera que no he conegut altra gent, que els traumes no curats i els dols no fets se transmeteixen d'una generació a l'altra, no? I estava predestinat a trobar-lo i vaig començar sense saber on anava. Vaig conèixer la Maria Antònia Oliver, de memòria de... No sabia ni on pegàvem, i aquí el tens. Això és en Joan Canyelles Manent, i aquí de dins, amb ell, allà a la predina.
Tenia 33 anys.
Sí. Bueno, hem de dir una cosa, també. Aquesta gent, 33 anys, no són els 33 anys d'ara.
No, són.
Però sí, el van per a tornar aquí, sa putada va ser que la meva tia, que està per allà, i mo mare ja no ho van moure. Malament ells estiguessin present, tot, és curiós, no?, totes dues en demència. I ja no ho van per a moure, però, uf...
Perquè és molt emocionant, no?
Molt, molt.
Perquè no esperàveu en en Tomeu.
No, en Tomàs...
En Tomàs,
en Tomàs, bueno, aquest home, en Tomàs, deien que... La història d'en Tomàs Seguí és una cosa que... Me sap greu, però l'únic que ha fet qualque cosa ha estat en Tomàs Llinàs, però no s'ha fet res més. I ell, el deien el bon Jesús de la Vilanova, en Tomàs deien, a veure, que l'havien tirat dins un pou, no? Vull dir, no, el seu fill encara és viu. Va venir Porreres i l'havien tirat dins un pou. De fet, aquest home, quan més... bastant més mort que viu, quan el tiren allà, dic per les autòpsies, no? Però fixeu el que són les coses, el seu fill és viu, vull dir, si ell no s'ho pensava, vull dir, va ser una cosa bestial, el fill. I dins la fossa, les fosses xerren. Dins la fossa, ell el duia loc al tabac. I la sac que trobaren dins la fossa. Varen trobar la xigarrera i un encerador. De dins la tomba d'en Seguí, i per jo va ser un orgull, perquè si en trobàvem un, jo si no l'haguessin trobat, hauria estat igual. Si n'haguessin trobat qualsevol altre. Però el dia que les duguérem, varen per a pujar tots dos. Saps? I no és per barbejar, perquè no ho faig mal, però per jo va ser... Jo vaig per a pujar la caixa d'en Tomàs Seguí. Ells me varen dir, te sap greu encarregar-te amb tu, i les durem a... Nosaltres no anàvem a dinar i jo vaig pujar a la caixa d'en Tomàs Seguí, saps? I va ser un dia... No ho sé, jo sempre m'he duit de dins i ja t'he dit, des de sempre pensava que ho havia de fer, el vaig trobar, ara m'he prejubilat, però seguesc amb això, seguesc.
Clar, només per recordar-ho, el teu predí no va agafar... Era picapedrer.
Sí, sí.
No va agafar una pistola en sa vida.
Què va, per l'amor de Déu, pot pensar. Si és vera que aquí era un poble, ja t'he dit, de pinyol vermell, molt sindicalitzat, molt d'esquerres, fàbriques... Aleshores, això va dur conseqüències. No? Una vegada, just començar a arribar, ja van començar a regirar moltes coses. I clar... En els que m'havien tingut el maneig des de sempre de temps immemorials, això les feia por i no les va agradar. Per exemple, només arribar, se va destapar els ciris de l'església i no se varen pagar. Se varen aprovar matrimonis civils. Se varen fer tornar 1.000 pessetes d'un viatge d'en Primo de Rivera, que tothom ho sabia. Aquí va un desfalco del cementeri. Clar que varen tenir errors. Però, bueno, jornades de 8 hores, el senyor de la fàbrica en Fortuny, això eren els poders fàtics, perquè vivíem en una societat i més en pobles, anant a veure el que era Mallorca fa 90 anys. Senyors, els capellans, els terratenents i els cacits. El senyor Fortuny, per dir-li qualque cosa de la fàbrica, li varen fer pagar, li varen posar un pleit i va recorrir, només arribar, i el va perdre per l'aigua de la granja. O sigui, li pagaven una animalada perquè tornava l'aigua. I, a més, duia el subministre elèctric i tenia tres fàbriques. Això ja venia d'enrere, però quan van arribar ells, els conflictes se van agreujar i amb el rector Tugores pues ja no diguen res en cicles, no? També li van fer pagar l'aigua de la rectoria, oh, Déu meu! Aquí... I llavors, la història de la capelleta. Vull dir que la cosa està molt crispada, molt, però sobretot perquè, clar, els altres tampoc no varen voler acceptar el que hi havia, no? I va haver coses que tampoc no se varen fer bé. I, clar, llavors, a l'hora de passar comptes, doncs passaren comptes. I aquí va ser, ja t'he dit, va ser terrible.
Quanta gent va... se'n van endur dos?
Bueno, si no anem malament d'uns 100 que no arribaven a les 3.000 persones, no estic jugant, tenc el llibre aquí, crec que van ser 23 i pico. Van ser 23 i pico. De tota forma, jo ara encara troc causes judicials que no les tenien comptabilitzades. Maldament fos gent que havia nascut a Espoles i s'havia anat escat en els 4 anys, no en els 5 anys, però som d'Espoles, no. Va ser terrible. Va ser terrible, terrible, terrible aquí. No només estem... Perquè ja, jo considero que aquí no hi va haver guerra, hi va haver desembar d'en Bayo, que va ser un desastre, i va haver bombardotges, però res més. Vull dir, des del primer moment va ser un ajustament de comptes, de passar comptes. Ells sabien des del primer moment a on havien d'anar, com hi havien d'anar, en qui havien de cuir, a on el havien de dur i el que li havien de fer. I aquí va ser, ja t'he dit, va ser un desastre. Va ser un desastre. Ells estan radicalitzats. Sí, en certa manera, sí. No ho han d'amagar, però és que tampoc n'hi havia d'altre. Ella, la seva obsessió, mira, era escoles, 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 cultura, escoles, escoles. El mateix que me conta ma mare que li deia, que la predina li deia, a la meva tia, que se guanya 3 anys amb ma mare, has d'estudiar molt per poder estudiar i ser igual que el fill dels senyors. I una o dues dones també m'ho deia, que les deien el mateix. Si voleu guanyar en els casits, heu d'estudiar. I vàrem fer unes escoles, Joan. Unes escoles, en menys de 3 anys, una casa del poble. És que... Però, clar, si tu no ho fes d'aquesta manera i, en certa manera, no eres radical per dir-ho, és que era impossible. Se varen fer jornals perduts, igual que a la casa dels pobles. Ara te mostraré papers i ho veuràs. El seu germà tenien rebuts que s'havien de cobrar després i posaven dobbers i jornals. I, però, mira, les coses no anaren com havien d'anar perquè... I va passar el que va passar, i el pitjor va venir després. El pitjor va venir després, perquè les van borrar de la història familiar i de la història col·lectiva. I, clar, el temps va passant i se va esvegent, però sempre hi ha un restici, sempre queda una mica de no sé com dir-ho, d'història, sempre queda un... No? I s'ha pogut treure qualque cosa i encara trobant coses. I mira, això és el meu món. No ho faig amb intensitat de quan el cercava ell, però sí, segueix cercant, segueix...
Com se vivia a casa teva? Perquè, clar, eres son pare de ta mare, no?
Sí.
I ella quant d'anys tenia quan se l'en varen endur?
Mon mare tenia 2 anys i mig. 2 anys i mig, diràs, és impossible que no se'n recordi. Però sí, se'n recorda.
Se'n
recorda. Ma mare va viure... Jo t'he dit que fixa't el que són... Bueno, ara estàvem a dalt, la làpida, el ninxo està de vora, i vull dir, això no estava programant, no? Va ser un drama. Va ser un drama per les circumstàncies que va ocórrer. Cada història és un drama i és un desastre, no? Però la seva... Ell li deien que s'amagàs. De fet, va anar a sort de la cova allà on tenien les portes canons, allà on de bones portes canons, que tenien una caseta, i va anar a amagar-se allà, i ja va veure damunt espanyol quan tiraven la porta per avall. Va tornar a Sant Torrat a amagar-se, ja li havien fet un amagatall de vora llenyam, allà on guardaven la llenya, i va estar amagat des del mes de juliol fins al mes de desembre, no? Durant tots aquests mesos donen per moltes coses. El van enxampar quasi 2 vegades. Una vegada va poder botar la paret i una veïnada el va acollir. I li van dir que no volien estar amb ella perquè la comprometien. I res, al vespre, un dematí, creuen que era per una relació que... Mon mare estava tota sola en sa predina i ell estava per dins sa casa I, bueno, i quan se'n donaren compte, hi havia espacots, que eren els falangistes, i ja venen revoltats a casa, i ell no va ser temps a entrar-hi. La nina, això és el que m'ha contat ma mare, i ho tenc gravat, de... el papà, i la sogra li deia, no, el papà no, és el ca. No, el papà. I aquell animal la va acuir, ella res. La va estranyar, li va posar una pistola a la sogra, i li va dir que li fotin un tro, i ella va sortir, i, bueno, i va ser un drama, vull dir, va ser un desastre. Ma mare se va sentir culpable tota la vida, i quan se n'anaven per avall, perquè m'han dit que sí que estava en molt mal estat, va perdre una sabata, anava fermat, anava engrinyonat, i quan anava costa per avall a l'escola, anava pel carrer de la pança, se va trobar amb la meva predina jove i amb la seva cosina, que venien d'escola. I la nina se va posar a plorar, i ella hi va anar, i també li pecaren una culatada. Clar, anem a veure... No havien matat ningú. No? I això va marcar... Jo crec que va marcar la família per molts anys. Per molts anys. I, bueno, se trobava les bonses, el sogre... El sogre va anar vespre a l'Ajuntament i li van dir que ja els havien duit a Can Mir. Li va dur la senai i li van dir que ja no em portava i dugués res més. I clar, doncs, el poble va ser una cacera, però penses, clar, els que quan els dugueren allà no els dugueren convidar a prendre cafè, no? Sol i de recidir les pallisses estaven a l'ordre dels dies, així. I ja t'he dit, de Can Mir, és curiós, no?, perquè a Can Mir se va retrobar en sort de ser una carta que també... ha estat molts anys amagada, que li diu, hoy me han llevado con los demás de Esporlas y con mi hermano, que es el que está más gordo de todos, y con el sobrino. No te preocupes, que no me hace falta de nada, mándame un colchón y un bien te veo, y no sé, mentida, vull dir... Uf. Mem, ho feia totalment per parar les cartes, no? I li deia que estava bé. L'espertèntic de tot és que ja hi tenia el nebot i hi teníem germà, no? Però llavors tenia un altre germà que també l'havien detingut i va estar 3 setmanes en els Caputxins, que vivia a Palma, i va sortir directament dels Caputxins en el Corte, que s'havia de reincorporar. I li va tocar muntar guàrdia a Can Mir. O sigui que muntava guàrdia en el germà, en els despobles i a ell, no?
Era Guillem Grimalt, vicepresident de l'Associació Memòria de Mallorca, amb qui vàrem conversar recentment en el cementiri d'Esporles, on a la fi, després de dècades, a la fosa comú de Porreres, descansen les restes del seu padrí, assassinat el 1937. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa, tot d'una torna.
Ràdio és Dial.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lent amb el suport del Consell de Mallorca.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant quasi íntegrament la conversa que vàrem mantenir amb Guillem Grimalt, de Memòria de Mallorca, amb qui ens vàrem trobar al cementiri d'Esporles, on està enterrat el seu padrí després de l'exhumació del seu cadàver, localitzat a la fosa comú de Porreres, juntament amb una cinquantena més de cadàvers, tots assassinats per un escamot falangista el 1937.
La feina bruta la varen fer falangistes. No, la feina bruta d'eliminar gent i de treure gent. Llavors ja varen venir militars i varen fer la pantomima dels consells de guerra. Però de juliol fins al 37, pues, passaven a disposició del governador civil. Els que podien, els que encara tenien sort, però estar a disposició del governador civil volia dir que tu no existies. En qualsevol moment te podien matar o te podien... Tu no existies. Estàs a disposició del governador civil. I en qualsevol moment te podien fer el que volien. No? I els primers mesos va ser això. No?
Quant de temps va estar, somia?
Mira, a Can Miri va estar des de juliol fins al desembre. No? Va estar des de juliol fins al desembre. El seu germà... Jo quasi ni ho sabia, que ma mare em havia parlat, però és que m'emociona, perquè... Clar, és una història... Perdona, és una història amagada, no? I aquest home era un personatge perquè venia seguros, venia màquines de cosir i era un dandi. Era un dandi, estava molt ben relacionat... Estem molt ben relacionats amb els seguros, amb les assegurances, i era un poc els que duies cotarro de papers i coses de la casa del poble, no? I ell, pel bo jo crec que no se va voler amagar. No se va voler amagar, i el dia de Santa Magdalena ja anaren a parell, bueno, i el poble era un bull, vull dir, la gent estaven amb èstasis. Estaven amb èstasis. I el van treure de casa seva. El van treure de casa seva. Li pegaren, l'escopien. Hi ha un fill il·lustre, un famós baríton, que tenia 17 anys. I aquesta persona, per molt jove que fos, li va escopir la cara, li van pegar. Els se'n van endur primer, com molts d'altres, en el barco, en el vaixell d'Hermoi, de Jaume I. Imagineu-vos un vaixell del mes en l'estiu de Lleutó, en el moll, ple de gom a gom, el que devia ser això, no? I després va anar a Can Mir, i quan ja l'havien mort en el petit, que el petit havia sortit, quan va sortir, li va dir un soldat, digue-li a Antoni, que és el que muntava guàrdia dalt, digue-li a Antoni que no sé on me duen, que m'han cuiqui els tapins, però que no sé on me duen. I després vaig trobar cartes que li enviaves, que se'n va anar a la guerra, després que muntava guardes allà, que li amagava que en Joan, que es podia encara fort viu, no? I Juan, ¿por qué no me escribe? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no me diu res? I li amagava que estava viu, no? I aquest home, pues, va morir de pena, va morir de malaltia, va morir a l'hospital general. I ara hi ha una causa que he trobat de Can Mir, que és impressionant, que és com passaven menjar, i això, jo, hi ha entrevistes que ja no us ho contaven, però com passaven els nins o les dones davall un capot, i les pujaven de vora una passarel·la i les podien veure i les podien tocar. I al final les enxamparen. Les enxamparen i passaven a menjar. Ja hem llistat en totes, en tot, tot el que van trobar de menjar que havia dirigit, en cartes, i a veure, vull dir, la meva perdina jove que han gravat, i altres que les passaven amb un capó per veure'ls a ells. Imagina't. Era una cosa... I d'això li varen dir... Digue-li que no sé on m'aduen. La perdina hi va anar escat un parell de dies perquè se tornàvem amb altres dones per dur-se muda. I li varen dir que ja no era, que havien amollat. I clar, aquí ja... I llavors és el que se començava a dir pel poble. Jo no m'ho esperava, però sí, era una de les quatre peces més codiciades. Hi havia germans aquí, el germà d'Esbala i Esbala, en José Comas i en Largo Caballero. Vull dir, aquests eren els tres més cercats, els tres pel que sigui més cercats, no? A vos i el que te deia antes, quan els germans van detendre, li van incautar tres llibres prohibits. Un era el capital d'en Carlos Marx i el conde de Montecristo, no? Però li van insistir a la declaració que digués on era la documentació de la casa del poble i on estaven amagats. I ell, lògicament, va dir que no. Però a la segunda declaració accedió a dir on era la documentació de la casa del poble, que va ser de vital importància per poder accedir a afiliats, a comptabilitat, van poder accedir a tot. I durant tots aquests anys, pues mira, va ser... És un dol no passat, són ferides no tancades, i va ser dur, va ser dur. I per jo les grans heroïnes de tot això són les dones.
Moltes d'elles havien de criar fills.
Sí.
Vídues.
Sí.
Vídues i assenyalades.
Sí, exacte. Malament no t'haguessin matat som o el tinguessis tancat, és igual. Tu, a les 5 des de matí de l'endemà, per dir qualque cosa, tu hi havies de ser. I tenies els fills, tenies la casa, i havies de ser. No? I havies d'aguantar el que hi havia. Registres, incautament de béns, anades a la casa del poble per més collons i per més humillació a la casa del poble a fer-los obrar-hi de recí, creades de cabells... Sí, això ha passat, espoles. Això ha passat. Ja me diuen que hi ha gent que encara... Bueno, pues mira, em sap greu. Jo penso que això s'ha de saber. A la millor descat d'un grapat d'anys, qualcú li agradarà la prou i se podrà jutjar d'una altra manera, no? Però això és el que hi va haver. Aquí la repressió va ser terrible, terrible, terrible. De fet, hi va haver gent que se'n va anar i no va voler tornar. I, bueno, imagina't el que és... El que ha de ser tornar pel carrer... Anar pel carrer i trobar que t'havia fet beure oli. És que s'havia duit ton pare. És així. I tots aquests anys donen per molt. La gent, sí, és vera que intento oblidar, perquè no n'en queda d'altre, també, però queda. És que va ser molt fort. Molt fort va ser. Bé, jo, ma mare... ma mare no, perquè... Ja t'he dit, però la meva tia sabia més coses. Però sé que, en el principi, va anar un dia a veure el balla. No era el nom, igual. Més madona, jo era ja. En Jaime Nicolau Mesquida. I li va dir, el teu home se n'ha anat amb una barca roja. I si tornes, vols aquesta botella de... Beuràs oli i t'aniràs sense cabells a casa teva. Què has de fer? No se trata de venjances, de veres. No se trata d'això. Aquí no hi va haver guerra. El que s'hi varen fer va ser... No varen voler penjar el bàndol de guerra, i varen muntar un picat de guàrdies a l'entrada del poble amb escopetes que n'hi havia. Després va sortir l'informe. periciales a causa que no n'hi havia que 5 cops impostes con cañones torcidos i van muntar guàrdies a casa d'aquest poble. Res, no va passar res. Però fixa't el respecte que les tenien, que no varen arribar aquí fins al dimarts. Aquí no varen arribar fins al dimars els soldats. Ja n'hi ha, no? Perquè realment les tenien por i les tenien respecte. Però fins al dimarts aquí no va arribar ningú. Però aquí no va passar res. A Mallorca no... Que sé que hi va haver bombardotges, però escolta, totes les víctimes són víctimes. Clar que sí. Però això van ser actes de guerra. L'altre van ser assassinats. Ja tens les autòpsies de quan el trobàrem. Ja tens les autòpsies. Jo recomano a tothom, tant de bo que no n'hi hagi més, però que si té oportunitat de veure el que és una fossa, qualque dia que hi vagi. Que hi vagi. No? Perquè és impossible que si tens... Que un ser humà no se commogui davant tot això. És que és impossible. Jo, el dia que el trobàrem... Anem allà... Ja de nou, no hi hem. Tu... Fet el machito perquè... I un mena negre. Al mateix lloc, allà on hi havíem anat tantes i tantes vegades, i sabíem que ja hi havia qualque cosa. Jo ho pressentíem. I quan van obrir la fossa, es veure que hi passes per de vora i t'hi quedes mirant i dic, i si és ell? I si és ell? I fixa't lo que eren les coses. Feia 2 mesos només que ma mare l'havien duit a Sant Joan, a la residència, que ja no estava bé, d'escapat. I doncs no havien tornat a estar tan a prop de Sant Joan a Porreres. Estaven un de vora l'altre. I li vaig dir al meu germà, perquè la se'n varen badar d'un Manacor, Rafael, jo no hi puc anar. I fa un dia de... un vespre de perros, però ves en el cementiri de Porreres i t'hi donaran el pot per fer el d'ADN. Per favor, ves-hi. Ves-hi que te donin l'ADN. Va anar a Manacor i li van poder fer l'ADN. I ja ho crec que es cap d'un parell de mesos, perquè jo estiguent allà on estava tenia documentació confidencial, no? Però saps una cosa? Va ser ell. Va ser ell perquè, clar, estan tirats de qualsevol manera. Ni un animal el tiren d'aquesta manera, uns damunt l'altre, no? Però perquè van en sobre que era ell, perquè, clar, hi ha una feina aquí darrere impressionant, perquè són el mateix dia que surten tots, estan el mateix dia, el dia que surten tots, si surten tots de la presó el mateix vespre, doncs saben de on venen, no? I ell era l'individu número 1. Va dir, s'informa que era l'individu número 1. I en Rafael, el meu germà, em va dir, i això? Per què és que... Jo li vaig dir, per què és que té tirs a les cames i els altres no en tenen? I el germà va dir, per molt senzill, yeah. Molt senzill. Perquè ell va ser el darrer que mataren, que anava fermat, engrinyonat, bueno, no fermat, no amb un altre home, amb un cable d'aquest gruixat d'electricitat que no es donaven, que no em van volar, està tot allò de dir. I ell degué veure com mataven els altres i se degué posar nerviós o degué perdre el seny i té tirs a les cames. Això, ja t'he dit, no se tracta de venjança. Jo me poden dir que he d'olvidar. No, jo no olvidaré, jo no tenc rancor, però no me demano que olvidi. Vull dir, tenia tirs per les cames. No les afusellaven, que les afusellaven. Tot tenien tirs a la nuca. Jo ho vaig veure. Jo, com me mostraren els ossos del meu predí, m'intentaven explicar-ho. Jo hi vaig anar i el vaig aferrar. M'entens? No, No se pot ser més cruel, no se pot ser més inhumà.
Quanta cosa us han tret de la fossa de Porreres?
No t'ho sabria dir, però... Si, no m'escoltis molt, eh? No m'escoltis molt, però crec que són damunt una cinquantena. Hi ha hagut bastantes identificacions. La veritat és que aquests 8 anys han estat una barbaritat, vull dir, la feina que s'ha fet, perquè això, darrere tot això, han fet molta feina, molt de sinsabors, moltes ganes de dir no puc més, moltes traves. Va venir un jutge, els primers dies, un jutge, i no va voler votar del cotxe. No va voler votar del cotxe. Eh? No va voler votar del cotxe. Vull dir, jo si no haguessin trobat a ell i haguessin trobat qualsevol altre, tot però menys, jo m'hagués estat igual. M'hagués estat igual. Però, mira, van tenir immensa sort de poder-lo trobar a ell per això, per un dit, perquè havien construït damunt un ninxos. I ells ho sabien. I gràcies a que encara qualcú va voler que tomassin els ninxos i els tornassin a refer. Encara van poder trobar els altres. Ells estaven a un cantó. Va estar sense. Però havien construït damunt els ninxos. No ho sé, jo sobretot vaig pensar en ma mare, en sa predina, i vaig dir... Ja està, aquí ho teniu. Ja està, predina, ja està, ma mare. Ja està amb altres.
Quan va ser que vas començar a interessar-te per això? Va començar a ser important per tu trobar...
Bueno, ja t'he dit, jo de petit ja veia coses que no me quadraven. Jo veure plorar ma mare, veure plorar la meva predina jove. Jo ja intuïa que hi havia qualque cosa que no sabia què era. I, no sé, quan vaig tenir 14, 15 anys, però, clar, no, tampoc demanava, però no sabia què era això, no sabia. Llavors, quan ets un poc més gran, comences a tenir un poc més de coneixement i pegant garrotades per amunt i per avall, i fins que és vera que vaig conèixer a Maria Antònia Oliver, de Memòria de Mallorca, fa 20 i pico d'anys, i ja vaig començar a fer-te una idea, no? Vaig anar un dia en el carrer dels Zons, a l'intermedio, just per demanar, i me van treure, fixa't, encara me donaven fotocòpies. Hi havia una brigada que me van donar fotocòpies de paper. I va sortir el nom d'Espredí, i va sortir un altre home, amb els seus llinatges, i era germà. I aquell home va dir, estàs bé? Dic, sí, sí, estic bé, però me podries donar les fotos? Dic, clar que sí, home, has de menester res més. I allà ja vaig per a veure, per primera vegada, el nom, com era justícia militar. Dic, què és això? Quan canyà hi ha els callons detenidos justícia militar? No, això va ser el primer que vaig trobar, ja me vaig començar a fer una idea, i vaig dir, hosti, dic, aquest home és el germà que de tant me contava amb ma mare. Que les escrivia cartes i li deien que les duria caramel. Això és aquest home. I llavors és el moment més emotiu, dels moments més emotius que vaig... que vaig poder compartir, però que varen tenir, varen aconseguir anar... Estic parlant ja fa un grapat d'anys, els temps passa i els records serveixen, però això queda. Varen poder anar a l'estogado militar, a l'adjutjat militar, perquè la primera vegada que hi anaven, que no sabien el que cercàvem, i de la manera que te rebien, ¿ustedes qué buscan? Bueno, es que busco consejos de guerra. Un momento, por favor, ¿pero qué busca? Es que te da un minut, baixava un senyor vestit de soldat, malallet, i te donen... Rellena esto y mandeu a Barcelona. Bueno, de pel·lícula d'Almodóvar. Però després, sí que és vera, al cap d'un parell d'anys, que ja t'he dit, ja va ser ma mare de Mallorca, vàrem poder anar allà, I varen trobar una comandant molt, molt, molt amable, les coses com són, i feia poc que era, i no es va dir que... Sí, sí, dic, tots els expedients judicials que hi ha estan a l'Almudaina. Jo no sé en quin estat estan, però jo, si volen, jo vos te'l residuic i després, bueno, i ja varen demanar permís a Barcelona, no els ho varen dur, és cert que llavors es varen poder fer una subvenció i varen poder no digitalitzar, fotografiar les causes, més de 400.000 documents, però hi havia un número d'una causa que era un mestre d'Espoles que era havia estat tancat en Sopredí, que sempre m'havien dit que s'havia fet a mitja. L'havia entrat el mateix dia i també el trobaren a la fossa. Jo un dia tot sol, perquè tenc tres amics que les vaig engatussar des del primer moment. Són el Nau i en Tomeu, que se van deixar engatussar i el que va començar a fer un homenatge va ser fent un llibre i en fi... I me'n vaig allà i em diu, sí, vine, venga, me firmes i viene al cap d'una setmana, jo pediré que t'ho duguin. Bueno, molt bé. Me'n vaig al cap d'una setmana i em diuen, bueno, pots veure aquí, molt amables, un tassó d'aigua. I me diuen, tres carpetes així, però carpetes gruixades, cosides, i aquestes carpetes també en quartilles doblegades en fulles de dit, no? I ja vaig començar a veure la portada. Jo crec que aquella... Jo, igual com tots els altres, havia fet més de 60 anys o 50 anys que no s'havia obert. Encausados, causa 250, poblas, fulano. I me vaig posar bravau, sent molt. I les vaig telefonar i les vaig dir, les han trobat. I són tots, les han trobat. I per primera vegada me'n vaig donar compte de la magnitud de lo que va ser allò, no? I encara me vaig quedar curt perquè la realitat superava la ficció. Vaig poder trobar Espredí, els informes, me'ls vaig poder trobar tots. Però el que més me va escorrufar, que hi vaig anar un parell de vegades, no l'he vist moltes vegades, però era que ell, clar, ell està encausat, però no està processat. Igual que en José Coma, el Largo Caballero, igual que en Tomàs Seguí Bala i el seu germà, i ell, no estan processats. Per què? Perquè les varen matar. Entonces costen com declarados en rebeldia. Entonces les varen dur una fulla a casa seva com mentre s'havien de presentar un jutjat militar. Vull dir que no les varen jutjar perquè ja eren morts. Però estaven encausats. Però com que no les havien trobat, com que no les havien trobat, no les van per a jutjar, però es tenen causat això sí. Hi havia informes detallats, qui les acusava i les barbaritats que deien, però ells quatre no estan processats. No sé si m'explic. De fet, a la Pradina li van endur un paper que havia de signar perquè si no, que digués que si no anaves al jutjat, no sé què li faria. I ja t'he dit que aquest dia va ser l'havien trobat i, bueno, va ser una cosa de... I a partir d'aquí, clar, en la documentació, en la aportació que treus, tot el que t'aporta tot això, pues vas fent passes, no? Jo no som historiador, no ho som, però, bueno, vam poder recopilar... Hi ha més de 100 biografies d'aquella manera... Com varen poder, com que ho havia de fer, ja t'he dit que hi ha entrevistes que encara no s'han tretes, no molt mal gravades, a veure, reconèixer, perquè de vegades xerraven més nosaltres que ells, i hi havia la televisió en marxa, en pel·lícules de vaqueros, i nosaltres anaven xerrant. Però sí, han quedat testimonis, hi ha molta feina que fer, I, bueno, jo sé que és que amb això... Mira, n'hi ha que fan cerveses i jo faig això. No penso que és necessari. Penso que és necessari perquè... Ja, te repeteix, ells les varen voler borrar de la memòria col·lectiva i familiar i ara està passant exactament el mateix. Està passant exactament el mateix. Jo no ho puc consentir. Jo no ho puc consentir. És cert que si ells no es volen, a lo millor no es dirien en Joan Manent, que era Espredí, o en Terrasset, o en Pino. No es dirien, això ho va fer. Però en el fons estarien contents, saps? No se les pot esborrar de la memòria, perquè passin de tal vegada més generacions i se pugui saber el que va passar, que se veuria d'una altra manera, s'ha de seguir. S'ha de seguir. No basta sumar un cos d'una fossa. No. No és només sumar un cos. La memòria no s'acaba aquí. Hi ha una història darrere. S'ha de seguir. S'ha de seguir mantenint aquesta història d'una manera o de l'altra. I, bueno, jo estic amb aquestes i ho visc millor de
des de que van trobant
això. Sí, ho duc millor, però, bueno, el que està caient ara és dur. És dur. És dur perquè és el mateix llenguatge, són les mateixes formes, no duen pistoles, no duen corratges, no duen camises blaves, però el llenguatge és el mateix. Tenen mitjans de comunicació, tenen xarxes, tenen diaris i són els mateixos. Són els mateixos.
La teva mare tenia germanes, m'has dit.
Sí, la meva mare tenia la meva padrina jove, que la tia Magdalena, que era la més gran. Clar, ella li duia 2 anys i pico. Entonces, ja ella se'n recorda de més coses físiques. Els vespres, em contava que els vespres li deixaven veure son pare darrere una cortina, com per així. Perquè, clar, és que durant aquests mesos hi va haver de tot, hi va haver registres, hi va haver de tot, hi ha coses... I el que s'ha anat a la predina, que no ho sabrem mai. Però al vespre, per exemple, li deixàvem veure son pare, o son pare, sa nina, com vulguis. I sa nina plorava. I li deia... El que te deia abans, has d'estudiar molt. Magdaleneta, has d'estudiar molt perquè t'has de fer una nina gran i per ser de profit has d'estudiar molt i l'única manera de guanyar els senyors és estudiar. Això era el seu dogma, no? El Predí, de fet, se va afiliar quan se va fundar en els anys 20 la Federació Gremial Espolerense, vull dir, i va ser des del principi, no? I ho tenia molt arrelat. I el vespre a la tia li deia això. A mo mare no li deixàvem veure, lògicament, perquè per por que no mullàs.
Era massa petita.
Sí, però sí, el vespre li deixàvem veure. Ja suposo que durant tot aquest mes els hagueren passat moltes coses. Però si me permets, eren homes, llavors... Estan equivocats, no estan, podrien haver fet, deixaren de fer. Però eren uns homes, amb unes conviccions, amb uns ideals, i fermes en el que pensaven, brutals. Ells havien de canviar tot de dalt a baix. Tal vegada no van tenir temps de fer-ho o van fer massa aviat, però les seves conviccions i els seus ideals eren aquests. Eren aquests. Mira, no van emporar, no les van deixar i moltes coses continuen igual.
Thank you.
Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Guillem Grimal pel seu temps i amabilitat i gràcies també a l'amic Jordi Tomàs per donar-nos la idea. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, us podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/cart. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siro, Maris Anderson en Jim White, Brennan Barchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.